Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 4:15 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
En punt, 11 graus també els exteriors dels nostres estudis. Moment ja de saludar a aquesta hora la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Benvinguda de nou, com cada dues setmanes aquí a l'Hora L, per començar la setmana amb bons consells, com dic jo, no? Amb les receptes per al benestar.
A veure
si ens ajuden una mica, també.
Sí, sí.
Què tenim avui? El tercer capítol ja, suposo, de relacions de parella.
Sí, de la comunicació en les relacions de parella farem avui. Donarem els quatre consells concrets que vam dir que faríem, hem parlat estos dies en general, i avui especificarem una mica les tècniques que podem aplicar per mirar de fer les coses diferent en quant a la comunicació, i ja ho deixarem aquí ja pròxim.
I tancarem el tema.
Tancarem el tema, que se'n podria parlar molt més, però...
I tant, perquè n'hi ha molt per
parella,
parlar de la parella.
Dona per a molt,
sí.
Per a bé i per mal, eh? Per a bé i per mal. A veure, de parella, però que es podia estendre a qualsevol tipus de comunicació amb les persones, eh? En amigues, en pares, fills, però bueno, com ho hem centrat estos dies en la parella, ho centrarem més en la parella. Parlarem de la comunicació, una comunicació inadequada, que no és bona, se basaria en tres aspectes, que és no escoltar, no expressar obertament el que pensem o el que sentim, i no transmetre-ho, si no ho expressem ja no ho expressem, però si ho expressem no transmetre-ho des de la comprensió i des del respecte. Per tant, una bona comunicació inclouria tot el contrari, saber escoltar, amb la qual se requereix un mínim d'empatia, ara en parlarem, autoexpressió eficaç d'allò que pensem i sentim, saber expressar allò que pensem i sentim, que aquí és inclou el terme assertivitat, que també n'hem parlat moltes vegades, i transmeteu en comprensió i respecte. L'empatia vol dir escoltar l'altra persona i intentar veure el món pels seus ulls. Tots veiem el món pels nostres ulls. I mos és molt difícil entendre que les altres persones tenen perspectives diferents, valors diferents, maneres d'entendre les coses diferents i creences diferents. Per tant, interpretem el món des del nostre punt de vista quan realment els altres tenen un punt de vista diferent.
I mos costa ficar-nos a la pell de l'altre punt de vista,
és
no?
És un terme que sí, que se parla molt empatia, però que és molt complicat, és molt difícil, perquè tenim tan clar el que tenim tan clar que ens costa entendre com els altres no ho veuen tan clar com ho veiem nosaltres.
Efectivament,
no?
Sí, sí.
Per a ser una mica empàtics és bo trobar alguna cosa de veritat en allò que l'altra persona diu, encara que les seves crítiques, les paraules, ens semblen injustes o encara que el seu punt de vista sigui molt diferent al nostre. Reconèixer la manera de pensar i sentir de l'altre és important, encara que no ho compartim. L'altre se sent que l'escoltem, se sent atès. No escoltem quan estem alterats, no captem allò que pensen o senten les altres persones perquè estic pensant en la meva i per tant ja ni t'escolto ni te sento, i no intentem veure alguna cosa de veritat amb l'altre, en el que l'altre diu. És quan ens posem a la defensiva i quan ens empenyem que l'altre està equivocat i que jo tinc
raó.
Jo tinc la raó, jo sóc bona i tu la dolenta. La assertivitat vol dir expressar allò que realment sento de manera oberta, de manera directa, en afirmacions que després ho veurem, i expressant-ho en tacte perquè l'altra persona no se senti despreciada, atacada o humiliada. Al contrari, és negar els sentiments, negar el que sento o expressar-ho de manera agressiva. Quan nego el que sento, l'altra persona no entén res. I si ho expresso de manera agressiva, l'altra persona es pot sentir ferida. Hi ha persones que a vegades, en honor a la sinceritat, jo és que soc molt sincera, se creuen que són capaces de dir qualsevol cosa i de qualsevol manera. Això no és sinceritat, jo diria que això és brutalitat.
Sí.
Sinceritat sí, però des del tacte, des de respecte per l'altra persona, des de l'amabilitat, des de la comprensió, des d'intentar que ella és una persona diferent i que ho veu diferent, no? I així podem entrar en aquesta línia que hem dit, la tercera, de respecte. Perquè les persones no són els nostres enemics que hem de derrotar o que hem d'humiliar, sinó que són persones que veuen les coses diferent de com nosaltres. Hi ha gent que es posa també, que és una altra manera de no respectar, se posa en el punt de la condescendència. Això vol dir que quan sóc condescendent a l'altre vol dir que em sento superior a tu i te menyspreo, no? Des d'aquest punt de...
Aquesta posició de més amunt, no?
De dir, pobre, no, te n'entenis, no? Este menyspreo, però també és una manera d'agredir a l'altre, és una manera de faltar-li el respecte, no? Recordem una idea que l'hem dit moltes vegades, que és que discutir és la manera més eficaç de que no canviï res. Vale? Discutir és la manera més eficaç de no canviar res. Podem tindre la discussió cada dia i no canviar res.
I no arreglaríem res.
Sí, que no arreglem res, però sí que passa alguna cosa. I és que, com diu el Bucay, cada vegada que discutim és allò de clavem un clau a la paret. Quan fem les paus sí que traiem el clau de la paret, però què passa amb la paret?
Que queda foradada.
Queda foradada. Per tant, discutir no canvia res i sí que va acumulant ressentiments i problemes en les parelles i en les relacions. Clar, a vegades passem, de com que estem cansats de discutir i no canvia res, passem a l'altre extrem que diu, ja no vull ni parlar. I quan ja no vull parlar...
Allò, aquí ja està malament, del tot, no?
Ja hem acabat, no?
Ja hi ha poc a fer.
Ja, més igual, ja no hi ha ni motivació per poder arreglar les coses, que ja no parla, no? Per tant, aquí ja la cosa és discutir dolent i no parlar pitjor. Però entre discutir i parlar ja... una manera de fer les coses més adequada, que és la que ara concretarem, que animo que tots practiquin aquestes tècniques que dona el que el vam recomanar el doctor David Bartz, amb els 5 secrets de la comunicació eficaç, ja ho vam dir l'altre dia, i ell expressa 3 tècniques, no, 5, el que passa que 3 són d'escoltar, diguem-ne, i 2 d'expressar.
Molt bé.
La comunicació inclou escoltar i expressar. Fixeu-se que en dona 3 d'escoltar i 2 de comunicar.
Això és la importància de primer escoltar.
D'escoltar, de saber escoltar. No sé qui va dir que Déu mos va donar, com és allò, 2 orelles per escoltar el doble de parlar, i una boca, perquè hem d'escoltar el doble de parlar. A vegades parlem i no escoltem.
Moltes vegades.
Llavors, aquestes habilitats són les següents. La tècnica del desarmament. Què vol dir aquesta tècnica? Aquesta tècnica vol dir trobar alguna cosa de veritat en allò que la persona, que l'altra persona diu. Desarmar la persona és trobar algo de veritat en allò que l'altra persona diu. Per exemple, si m'acuses de que no t'escolto, pues jo puc dir-te, tens raó, suposo que moltes vegades estic amb les meves coses i no t'escolto. Em costa acceptar-ho, però entenc que tens part de raó. Si jo en dono part de raó, no com els bojos en tot, que llavors vol dir que passes...
Sí, tens raó, tens raó.
Ojo el to i la manera en què diem, ha de ser sincer, si no és sincer, deixa'm-ho estar. Llavors, si dono part de raó, perquè segur que l'altra persona té part de raó, ja la desarmo, d'alguna manera, ja no entra la defensiva, el contraatac, el contrarretret, me retraus, jo te retrac, sinó que, d'alguna manera, es queda parada, no? Li dono part de raó perquè probablement la té en alguna cosa, no? Això fa que la persona, insisteixo, se quedi amb més ganes de voler entrar en un acord, perquè no me dius que estic equivocada, sinó me dius que probablement tinc part de raó, no? Si me diuen ets un egoista, puc dir, bueno, potser a vegades actuo així, no tenint en compte els teus sentiments, o no tenint en compte el teu temps, o entenc que pugues estar enfadada, donar-li una part de raó que segur que té. No com aquell xiste que contem, no?, de que hi ha una dona que li diu al seu terapeuta que el seu marit sempre se queixa de que no l'escolta mai. I quan el terapeuta li diu, i tu què fas quan ell se queixa d'això? Diu, no, ni cas, no. Ni l'escolto. Quan ens empenyem en que la cosa no és així, probablement hi ha part d'així.
Realment hi ha part de raó.
Mos acusen d'alguna cosa, probablement, per tant, donar una mica de marge, no? Desarmar vol dir això, acceptar la part de raó que les altres persones tenen. I després utilitzar la segona tècnica, l'empatia dels pensaments i dels sentiments. Què resumir en paraules el que l'altra persona, el que hem entès de l'altra persona. Si tu m'expresses algo i jo te dic així m'estàs dient, pel que entenc, i resumeixo, no com un lorito, sinó el que jo realment he entès, faig saber a l'altra persona que l'he escoltat i que l'estic escoltant. I si hi ha algun error de concepte en el que jo he entès, ho podem parlar.
Clar, ho podem rectificar.
Ho podem rectificar, no? Per tant, l'empatia dels pensaments és expressar el que jo he entès de lo que l'altra persona m'ha dit, li dono a entendre que l'escolto, i la dels sentiments és el mateix, però intentant entendre què sent l'altra persona quan m'està expressant el que m'està expressant. No? Jo li puc dir, tenint en compte que m'acabis de dir, doncs m'imagino que et sents molt sola, o que et sents trista, o que et sents enfadada, o que et sents molesta, o que, que et sents com te sents. No? És així. I fer preguntes. La tercera part és per escoltar, perquè l'altra persona sàpiga que l'escolta, és fer-li preguntes delicades, exploratòries, per de dir, explica'm una mica més això, com te sents, o com ho veus. Quan fas preguntes, l'altra persona entén que l'estàs escoltant, entens que
s'està preocupant,
que
no?
que t'interesses per ella, no? Perquè si no, ni l'escoltes. Tot això acompanyat, que no, ja n'hem parlat d'altres vegades, però que aquí no, del llenguatge no verbal coherent amb el que estic dient, perquè si te pregunto però estic mirant el techo...
És important també, la comunicació no verbal.
Molt important, molt important. Ahir, mirant un partit de futbol, per allí, estava de dir, si podria fer un estudi del llenguatge no verbal dels entrenadors, quan els enfoquen.
Sí, és veritat.
Veus totes unes imatges i com gestionen i com gesticulen i què diuen i què fan. I digue, tot un llenguatge, ha de ser un món, tot aquest llenguatge no verbal dels entrenadors.
Sí, exacte,
no?
És veritat.
Ha d'anar sempre acompanyat, coherent, lo verbal en lo no verbal. Perquè per molt que digui les paraules adequades, si el meu llenguatge no verbal no va coherent...
El missatge es deslliga, no?
I sempre s'ha de creure perquè és lo cert el no verbal. Puc enganyar amb paraules, però no en fets, en senyals, amb els gestos. Per tant, la tècnica del desarmament, trobar alguna cosa de veritat, l'empatia dels pensaments i sentiments, resumir el que l'altra persona hem entès que pensa i sent, fer-li preguntes perquè vegi que ens interessa, aquestes tres formarien part de lo que és escoltar, i després expressar. Són les dues que diré ara. Són afirmacions del tipus sento que, per exemple, en comptes de dir-te ets una egoista que vas a la teva, evidentment...
Molt directe.
Sí, em sento disgustada en comptes de ets una egoista. O em sento... O en comptes de que estàs equivocada. O m'estàs posant nerviosa o per culpa teva. Esto és per culpa teva, m'estàs posant nerviosa, estàs equivocada, tot això hi ha problemes. És a dir, em sento... Ara posem un exemple. Em sento X, X el que sigui, quan fas Y el que sigui, en la situació Z el que sigui. És a dir, em sento, no te culpo que ets un egoista, me sento sola quan vens a casa a la tarda i no me dius res. Vale? No t'estic acusant de res, t'estic dient com me sento.
Com me sento.
És probable que si ho dic així l'altra persona digui, ai, pues... Mira, vaig tan directe a no sé què... Que
ni me n'havia donat compte, no?
És probable que no me contraataqui. Ara, si li dic que ets un egoista, que vas a la teva, ja està liada. I si no li dic res, doncs continuarà fent el que sempre ha fet, perquè es pensarà que a mi ja m'està bé,
clar,
si no li dic res.
Si no comuniquem malament.
Claro. Em sento X, el que sigui, quan fas I amb la situació Z. Des del jo, no des de tu, sinó des del jo, des del que necessito i com me sento. I després la part última seria el reconeixement, que se transmet una actitud de respecte quan som capaços de dir alguna cosa bona de l'altra persona. Encara que estiguem enfadats o encara que la situació estiguem en plena baralla, no? De dir, a vegades dius que quan estic tan enfadada d'on surt, no, però te l'estimes, no? En pares i fills.
Algo hi ha de bé.
Pares i fills també, no? A vegades dius que quan estic tan enfadada, per tu te l'estimes, i doncs dis-li. Dis-li, de dir, mira, ja saps que t'aprecio molt o que t'estimo molt, però me sento així quan tal. És a dir, fer un reconeixement per l'altra persona, separar la persona d'allò que ens ha fet estar malament, o que ens ha separat, o que ens ha fet barallar, és molt important. I dir, mira, jo t'estimo molt, imagina que som amigues, jo t'estimo molt com a amiga,
però,
com que em sento que no, no sé, poc respectada quan quedem en una hora i em fas esperar mitja hora, a partir d'ara ho solucionarem d'una altra manera. Per exemple, el que sigui, no? Molt important. Afirmacions del tipus sento que, i després pues, fer un reconeixement per la persona, perquè la persona l'hem de deslligar de la conducta que ens ha separat. Pares, fills, parella, el que sigui. I després, per resumir, una senzilla tècnica que a mi m'agrada molt, que són la de les tres possibilitats, no? Per exemple, pot ser que tu i jo estiguem totalment d'acord en alguna cosa. És molt fàcil, ens entenem de seguida. Estic completament d'acord en tu. Pot ser que tu i jo no estiguem d'acord amb una part i sí que estiguem d'acord amb l'altra part. És a dir, que estem parcialment d'acord.
D'acord.
Pues és també fàcil, és comentar-te la part que estem d'acord i la part que no estic d'acord, utilitzant aquestes tècniques que hem dit,
s'exposa.
I si estem totalment en desacord, no hi ha res que veguem igual, el que s'ha de fer, i és molt important, és dir-ho, que jo no comparteixo aquest punt de vista des del respecte i tot això que hem dit, l'empatia i la comprensió, però que és molt important el fet de que tinguem la llibertat de poder-nos expressar malgrat no estiguem d'acord amb el fet que sigui. És a dir, és molt important això, és a dir, no comparteixo aquest punt de vista, però que bé que puguem expressar-nos
i debatre-ho, no?
Sense tindre cap problema, no? La llibertat de poder expressar allò que pensem o sentim sense tindre cap problema i entenem que l'altra persona pugui tindre la mateixa llibertat d'expressar també allò que sent i que pensa, no? Per tant, és una manera de respectar l'altre malgrat a vegades puguem tindre opinions i maneres de veure'm completament diferent. I la frase, hem tornat als clàssics, a l'Isòcrates.
Gran clàssic,
No el Sòcrates, no. Isòcrates, un altre que encara és abans. És d'abans jo he mirat, dic, està malament? No, Isòcrates. Aní era un orador i educador grec del 436 abans de Crist.
Doncs pues imagina't si hem anat enrere avui.
Però que pensem igual, hem anat enrere, però pensem igual, perquè ja deia, antes de hablar, piensa lo que vas a decir. La lengua, en muchos casos, en muchas personas, precede a la reflexión. O sigui, ja ho deia l'Isòcrates al 436 abans de Crist, no? I és aplicable al 2014 actual, no? La idea és que l'amor, com vam dir, se practica. L'amor s'ha de practicar, perquè si no, no dura. I si vull tenir resultats diferents, he de practicar. I practicar, en aquest cas, és fer aquestes coses que hem dit, que sobre el paper pot semblar, com molt abstracte, si vols, però realment sobre la realitat veieu que les coses poden canviar molt si som capaços de tindre un mínim d'això que hem dit, empatia, assertivitat i respecte, no? Hi ha una altra frase que diu que la bogeria és fer la mateixa cosa una i una altra vegada esperant obtenir resultats diferents. Bogeria és fer la mateixa cosa una i una altra vegada esperant obtenir resultats diferents. Si sempre discutim, no tindrem resultats diferents. I si callem, no tindrem resultats diferents. Practiquem aquestes tècniques i segur que obtindrem resultats diferents.
Molt bé, Rosa, doncs amb aquests bons consells i aquestes tècniques donem per finalitzat ja aquesta triologia, que en podríem dir, no?, d'alguna manera, de les relacions de parella, també aplicables en les relacions familiars i amb els amics.
Socials, sí, en general.
I en general, sí, perquè ens pot servir per a tot. I ja nosaltres ens tornem a trobar d'aquí dues setmanes, tenim una petició de cara al proper programa i és de parlar sobre com tractar una mica aquesta por que tenen els nens a la foscor i a la nit, no? Aquesta por que generen.
Sí, hem parlat de pors en generals, però en concret no, i penso que és una de les pors més freqüents amb els nens i valdria la pena fer un programa, sí.
Ja doncs d'aquí dues setmanes en parlem, no?
Fins d'aquí dues setmanes.
Molt bé, Rosa, gràcies.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.